I són ara les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest dimecres. El Consell General del Poder Judicial s'ha de pronunciar avui sobre la idoneïtat de Teresa Pere Mató com a nova fiscal general de l'Estat. En qualsevol cas, serà un informe no vinculant.
Pere Mató és la proposta del govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz, que va presentar la seva dimissió dilluns després de conèixer la condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. En una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu Matí, la jutgessa Catalina Martorell, la coordinadora de les Balears de l'Associació Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, ha dit que considera que el seu perfil és l'adient.
Dins aquesta situació una mica complicada, troc que és una molt bona notícia. Una perquè és una dona, l'altra perquè és una dona experimentada, és fiscal de sala, cap de la secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, són paraules majors.
I el Ministeri de Justícia continua fent avanços per construir la futura ciutat de la justícia. La previsió del govern espanyol és que abans que acabi l'any es publiquin els plecs per executar el projecte.
Fa anys que els jutges i funcionaris reclamen que s'acceleri aquest projecte a Palma. La directora general pel Servei Públic de Justícia, Verónica Oller, ha explicat que queda pendent d'elaborar el pla parcial i el projecte d'urbanització.
Se procedió a la creación de una junta de compensación nueva en la que ya está presente el ministerio como copropietario, así como la otra copropietaria de los terrenos.
I segon dia de reflexió avui per al jurat popular que ha de decidir si Isabel Castaño és culpable o no de l'assassinat d'un home de 77 anys que va morir en un incendi provocat. Els fets varen passar a ses païsses, a Eivissa.
Els 11 membres elegits ja han rebut l'objecte de veredicte i han de votar d'acord amb els 20 punts del qüestionari que ha presentat la jutgessa. Recordem que l'acusada va negar qualsevol implicació en la mort de l'home.
I més d'un miler de persones surten al carrer a les Balears per reclamar l'erradicació de la violència contra les dones. Diferents manifestacions convocades a les principals ciutats de les Balears a Iora Baixa amb motiu del 25N defensaren el dret a l'avortament i denunciaren la normalització del discurs de l'odi.
A Palma hi va haver dues convocatòries que varen aplegar prop d'un miler de persones, una del moviment feminista de Mallorca i l'altra de la coordinadora transfeminista.
És un dia molt important per reivindicar tot el que ens mereixem en el dia a dia, no només avui.
Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Ja està bé de deixar passar totes aquestes violències que vivim cada dia, cada àmbit de la nostra vida.
A Eivissa es concentraren un centenar de persones i a Maó una cinquantena.
I s'acceleren els tràmits perquè la Universitat de Mallorca sigui una realitat al Parlament amb els vots a favor del Partit Popular i de Vox i l'abstenció del PSIP ha obert la porta perquè es tramiti per urgència la proposició de llei que permetrà que ADEMA creï una universitat privada a Palma i Inca.
El PP diu que d'aquesta manera es diversifica l'oferta i s'evitarà que alguns estudiants se n'hagin d'anar de les illes, mentre que Més per Mallorca diu que farà minvar la qualitat de la pública. Són Anabel Curtó i Maria Ramon.
La creació de la Universitat de Mallorca té com a objectiu ampliar aquesta oferta i permetre que molts de joves puguin desenvolupar la seva trajectòria educativa sense haver d'abandonar la comunitat autònoma.
Volem una universitat pública forta. Volem una educació superior en el servei del país i no del mercat.
Manquen uns segons per arribar a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. encetam el programa amb una micona de fred, 12 graus de temperatura a l'exterior dels nostres estudis. Avui tindrem una jornada inestable pel que fa al temps, a vist taronja a Menorca per fenòmens costaners i també al nord de Mallorca. Podria ploure i podria haver-hi fins i tot tempestes. També tenim l'avís groc activat a la resta del territori. Segur que molts, de fet, heu notat com aquests dies, amb els canvis de temps, fa més fred, sí, fa més humitat. Teniu ressentides les articulacions? Perquè no sabem ben bé si això té base científica, després ho descobrirem, però molta gent es queixa que hi ha un canvi de temps i s'anoten o tenen més mal o fins i tot mal d'ossos. És per aquesta raó que avui parlarem amb un reumatòleg, per una banda, i un traumatòleg. I així sabrem què fer per evitar aquests mals tan típics d'aquesta època de l'any. Però no serà l'únic tema del qual tractarem avui. D'aquí no res, sense tant la nostra tertúlia, ja sabeu, la tertúlia d'actualitat. Avui amb Quique Oñate, Elena Pipó i Guillem Porcel. Amb els periodistes analitzarem i també valorarem, entre d'altres qüestions, les manifestacions convocades ahir en el marc Joana del 25N.
Així és, Marta, bon dia. Prop d'un miler de persones es varen manifestar ahir a Hora Baixa a Palma per a l'erradicació de les violències cap a les dones, de les violències masclistes. Les 38 dones assassinades aquest 2025 a Espanya, una d'elles a Mallorca, per cert, han estat molt present durant aquestes manifestacions, durant aquest recorregut reivindicatiu d'aquest 25N. Hi va haver, de fet, dues manifestacions diferents, com a moltes capitals del país, una convocada pel Moviment Feminista de Mallorca i l'altra per la Coordinadora Transfeminista. Per cert, a les Balears es registren 62.000 denúncies per violència de gènere en només 10 anys. El nombre de casos ha augmentat en un 40% en una dècada i ara mateix hi ha 4.000 dones que viuen en vigilància policial.
Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia, però també un, i tal vegada massa habitual, les telefonades comercials no desitjades.
Així és, alguns usuaris asseguren que ara reben més telefonades comercials que abans i en demanem com pot ser, perquè en teoria la futura llei de serveis d'atenció al client, la SAC, ha de suposar un canvi, però no sembla marcar ara per ara la fi d'aquestes telefonades fents que tots rebem i que són tan enutjoses. Queda camí, per tant, per recórrer, per garantir una protecció real i efectiva enfront d'aquestes pràctiques abusives. Des de l'OCU es proposa l'obligatorietat d'identificació de l'empresa que ens telefona i, a més, en sectors sensibles com l'energètic suggereixen prohibir directament la contractació per telèfon. D'aquesta manera, no hi hauria sorpreses de suposats serveis de llum o de gas que al final no han contractat.
Molt important saber com protegir les nostres dades i important també saber com actuar per no ser estafats. També de la Crònica Negra en parlarem. Avui és dimecres i recordant, els dimecres ens visita la nostra companya Alba González, Joana.
Sí, i amb ella fem un repàs a l'actualitat de successos per saber què passa a les Balears i al món. Avui en Alba ens parlarà en concret dels protocols i de l'organització durant la celebració, per exemple, de ral·lis de cotxes, de vehicles. Aquest cap de setmana se n'ha celebrat un de molt important i, tot i estar planificat al detall, sempre poden sorgir ensurts i problemes que obliguen a actuar amb rapidesa per evitar qualsevol el problema de seguretat, Marta.
Velocitat sobre rodes i també en aquestes hores la nostra frase del dia, el moment per a la reflexió. Avui, amb què té a veure?
Idò, avui la frase és de l'activista nord-americana Jane Shellman, que va dir que l'expressió mare treballadora és redundant.
I té tota la raó. No parlen de mares tothom, no? O sí?
No, de fet, bé, no, o sí. Oh, sí? Bé, ara veurem. Parlen d'un home italià que s'ha fet passar per sa mare morta per continuar cobrant així la pensió.
Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te gusta.
Un home de 57 anys ha estat descobert després de desfressar-se de la seva pròpia mare difunta. I tot això per continuar cobrant la seva pensió. Aquí veig les fotos de la mare morta i del fi viu. Ho dic perquè demanen a oients de ràdio que, per favor, recuperin aquestes imatges, perquè a mi m'ha recordat un poc a mi querida senyorita d'en José Luis López Vázquez. Ho dic de veres.
És clar, que s'ha posat recades.
Tot. I a part, que té un semblant absolut en sa mare. Ara estan compartint ses imatges de quan se va adreçar a una oficina municipal a la província de Màntua, perquè els fets varen tenir lloc a Borgo Virgilio, quan un home va anar a l'Ajuntament amb perruca, com ho han vist, maquillatge, ungles pintades i roba de dona, i fent-se passar per sa mare, na Graciela Dall'Ollo. El seu objectiu era renovar el carnet d'identitat per continuar cobrant la pensió de sa mareta. Els funcionaris varen sospitar o sorpresa, i avisaren la policia. Quan es comprovaren, quan en comprovaren la identitat, detectaren que no era una dona, sinó que era el seu fill, i varen decidir investigar més a fons. Quan la policia va entrar dins el domicili d'aquest bon home, varen descobrir que la mare feia 3 anys que havia mort i que el cadàver havia estat momificat i ocult durant tot aquest temps a casa seva. I clar, l'home ha estat denunciat per múltiples delictes. Ocultació de cadàver, suplantació d'identitat, estafa a la Seguretat Social i falsificació documental. Segons els mitjans italians, l'home feia d'infermer i presumptament va aprofitar la seva formació per poder tenir conservat el cos de sa mare momificat. La mort de la mare no havia estat denunciada, però qual cosa hauria pogut cobrar, hauria pogut continuar cobrant aquesta pensió. El succés ha causat, hem de dir, una gran consternació a la comunitat local, no n'hi ha per menys, i ha generat una forta repercussió mediàtica internacional, tant per allò que té de macabre aquesta realitat d'un cadàver momificat, com pel grau de planificació i engany que suposa aquest frau. I, a més, el cas torna a posar sobre la taula la vulnerabilitat del sistema de pensions davant d'aquest frau, especialment quan hi ha mecanismes actuals que verifiquin regularment vida i identitat en casos de persones grans. I volia demanar-vos, me veig obligat, ja sabeu que som una mica el portaveu de Balears, què arribaríeu a fer per cobrar una pensió? Seríeu com aquest bon home?
Home, no.
De Màntua?
Això crec que avui no mos ho pot demanar. Però bé, en qualsevol cas sí que és veritat que és com molt...
Jo ho puc demanar, tu me pots dir que no ho faries.
Home, no ho faria, no ho faria. Sobretot perquè, clar, me recorda molt en aquesta sèrie que ara estic veient, de Net Jean, aquesta sèrie de monstres, no?, que està basada precisament en pel·lícules després, és un cas real que després a propiciar pel·lícules com Psicosis, i és talment això, un fill obsessionat amb sa mare, que quan sa mare mor la té guardada, asseguda...
Sí, però
jo asseguda,
no sé si en el cas d'aquest home
no
italià
és
obsessió per sa mare o per sa pensió de sa
per
mare,
sa pensió.
Que és un pot diferent.
De totes maneres, a mi me crea una mica d'inquietud saber si durant aquests 3 anys ha fet, ha repetit aquest sistema, no?, de vestir-se de sa mare i anar a cobrar.
Estic
Vull dir,
segura.
Fins que un funcionari no s'ha anat amunt de que qualque
segur
cosa
que sí.
Havia de sospitós, ell ha anat tranquil.
Home, tu penses,
Joana,
posades. Que aquesta disfressa no és espontània. Estava molt elaborada. Sí. O sigui, jo crec que no és una cosa de... Mira, m'aixeco un dia... És que d'aquesta notícia criden l'atenció tantes coses. Deixem la part més horrorosa, que és tenir la mare morta, com Norman Bates, a casa. Això és terrible.
No, i sobretot,
una cosa...
on s'aprenen tècniques de momificació? Perquè a mi me dius, no, és que he fet un curs que després en parlarem en el Museu del Caire, aleshores entenc que tu controlis una mica
no,
com se momifica
no
una persona.
No volen saber com tenia ja, sa mare.
Clar, però... Tu com començaries a momificar
no,
qualcú?
No, crec que tampoc,
no,
clar, tampoc vull que me facis aquesta pregunta.
No, en aquest univers en el qual entres, clar, que quan entres, albires una quantitat de preguntes que a mi no t'ha retirat.
Mira, jo vull anar a l'anàlisi de la disfressa. Ara compartirem de nou la imatge, perquè jo crec que aquest home...
La Marta Garau és una esteta i ella, lo de la momificació li és igual.
No,
ella
home,
que li
perquè
és...
evidentment no tinc aquests coneixements ni vull aprendre mai.
Com anava vestit aquest bon home?
Sí, el que crida l'atenció és que ell havia dissenyat una disfressa totalment elaborada. I després que s'assembla, perquè, clar, té un semblant amb sa mare...
Es fisseu.
Se nota moltíssim. I després el maquillatge. No us podeu perdre aquestes imatges perquè...
Home, un pot donar croqueta. És que ara ho estàs venent com si fos el Lupin, que fos un professional...
Com si s'hagués transformat, no?
Exactament, com si fos un professional d'escrim i tingués també una carrera com a drag queen i estimada. Sí, se va parar una perruca, però...
Home, de fet, perdoneu-me...
Que a més d'un curs de momificació, un curset de maquillatge per correu, no li hagués estat sobrer en aquest bon home.
I perdoneu-me el detall, però és que fins i tot, de tan cutre que és, se li veu sa barba. Vull dir que... No sé...
Això no m'havia pensat.
Sí, sí, o sigui, per la zona de sa barbeta li surt sa barba, vull dir que també aquest curs de maquillatge és un poc d'aquella manera.
També t'he dit que a dones peludes, estimada.
També, això. i tant, que sí, totes ho som, o sigui, això no, només me faltaria això. Sí. Però vull dir que no s'ha produït massa bé.
No.
O sigui, això volia dir jo.
Ara, des d'aquí... una salutació a aquest funcionari d'aquest poble de Màntua que va dir qualque cosa no me quadra, perquè el varen, és a dir, el varen enviar a casa seva, li varen dir que faltaven uns papers, van a casa seva i el funcionari va avisar la policia i quan ell va tornar va ser quan el varen detenir. Per tant, això passa... Mos pensant que passa només a Itàlia, però no t'he dit jo tenir gent momificada a casa, que ja m'apareix un grau com a superlatiu de delicte, però sí que molta de gent passa i passarà, i per això hi ha controls, que durant uns mesos, que és allò que ho pots mantenir, cobren la pensió de qualcú que és mort. Això ha passat.
De fet, i... em recordar fa una estona que també varen circular unes imatges i se varen fer molt virals d'un home que anava amb un familiar
més
seu.
Més greu encara.
Amb sí. un familiar seu mort, en cadira de rodes, i el feia sí. firmar. O sigui, li agafava sí. el braç i deia, vinga, firma.
I això va passar
de firmar en el banc. I estava mort, i sabia que estava, que vull dir que tenia el cap així tombat i tot. Vull dir que hi ha moltes persones que abusen d'aquesta situació precisament per seguir cobrant pensió.
Ben, per favor, quan la gent mori, deixeu-la tranquil·la.
Sí.
Ja està, seria la conclusió que hem arribat. No, no passejar-la en cadira de rodes, no tenir-la momificada, però bé, aquestes són les notícies, Marta Grau?
Sí, que no són poques de tot això i de moltíssimes coses més. Parlarem en la bona companyia de Facundo Tenaglia als comandaments tècnics, Andreu Tauler, Albert Borràs, Yolanda Ruiz a la producció, en setembre el dimecres.
Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca, madre. Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, madre. Porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 16 minuts, comença la nostra tertúlia, avui amb els periodistes Selena Pipó, bon dia.
Hola, buenos días.
Quique Oñate, bon dia.
Bon dia,
Guillem Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Repassa l'actualitat d'aquest dimecres, d'aquest 26 de novembre, on tenim alguns titulars sobre la taula. El primer, la valoració de totes les marxes ahir al nostre arxipèlag i arreu de tot el país en contra de la violència cap a les dones. Més d'un miler de persones van sortir al carrer a les Balears per reclamar la fi, la erradicació d'aquesta violència. Diferents manifestacions, recordem, convocades a les principals ciutats de les illes. A Palma hi va haver dues, que van aplegar prop d'un miler de persones, una del moviment feminista, una altra de la coordinadora transfeminista. A Eivissa es concentraren en un centre centenar de persones, a Maó també ho feren més de mig centenar de persones, tot amb el mateix sentit, amb la mateixa finalitat, intentar posar fi en aquesta xacra social. Ahir ja parlàvem a la nostra tertúlia i ens demanàvem què és exactament el que falla, perquè les xifres no davallen, perquè això segueix sent una realitat i des del punt de vista en què necessitem encara seguir sortint al carrer, seguint manifestant-nos, és perquè això no s'ha superat i no s'avança com toca. Vos faig un poc la mateixa pregunta que plantejàvem aquí sobre la taula. Què és el que falla i per què són necessàries manifestacions com les d'ahir? Comença per tu, Elena.
Pues la verdad, yo... Es una buena pregunta. Yo creo que bueno, primero, valorando un poco las manifestaciones de ayer, yo creo que no lo podríamos calificar de éxito, porque si en Mallorca se reúnen 1.000 personas, pero divididas, o sea, aquí otra vez se pone manifiesto esa división de los dos movimientos feministas, y en Ibiza 100 y en Menorca 50, que yo ni lo llamaría manifestación, sino una concentración, pues... habría que preguntarse qué está pasando, porque la sociedad demuestra con hechos, un poco en su comportamiento vemos lo que pasa. Y no sé, las políticas no funcionan, hay más dinero que nunca y la verdad no sé por dónde atacar este hecho.
Quique.
Home, per una banda, si hi ha més denúncies, també... Uh-huh. Vull dir, hi ha més denúncies i això també pues, se reflecteix en les dades, no? Lo qual és positiu, que jo crec que en els darrers anys pues, s'ha trencat una mica
el silenci que hi havia. Sí, és l'única lectura positiva, vols dir.
Lectura, sí, positiva que se va fer, no? Com se supos que el que hem de fer, que és el que s'ha de continuar fent en aquesta línia, però insistir molt més recursos, més... bé, seguint aquesta línia, però vull dir, en el final és això, és conscienciar, és continuar actuant des de la justícia, no sé, és un poc la línia que s'està seguint, però encara més. I respecte a les manifestacions, sí que estic d'acord, no? Que a mi hem passat com una espècie de ressaca, no? Perquè el 2000, si no se m'equivoc, crec que va ser el 2018, que va ser com el pic, no? De que va haver el moviment feminista a Espanya, va tenir més força a nivell fins i tot internacional. I, bueno, és natural també que amb els temps, amb els anys, pues, se vagi diluint una mica. Jo no crec que s'hagi diluït, jo crec que la societat cada vegada està més conscienciada.
Però per què surt poca gent? Per què no surt el doble? Per què
home,
no
és molt mal de moure la gent, just ho comentàvem abans d'entrar aquí de dins, no? Que moure gent és complicat. I en el final, pues, si cada any... No sé, jo crec que tampoc és tan estrany. No sé que passi alguna cosa molt concret, un any concret, pues que sí que se mogui encara més la gent. Però, pues, no sé, tampoc ho veig tan... Jo crec que la gent està mobilitzada, o sigui, està conscienciada, però no mobilitzada, potser, pues, això, per sortir en el carrer.
Jo crec que hi ha una desmobilització general, però amb molts de temes. Ja no només amb aquesta qüestió. És vera que veig molta gent que, per exemple, sí que... Per exemple, xarxes sí que fa aquesta... I, per exemple, veia molta gent jove que compartia coses o inclús informació per les víctimes que potser no havien denunciat. És a dir, hi ha una mobilització, potser personal, però que no se transmet en el carrer. Això també ho hem vist, per exemple, amb el tema de la massificació turística, de que el govern, per exemple, demana a la gent que pensa, hi ha molta gent que està farta, que diu que s'han de fer molt de canvis, que s'ha de prendre un altre tipus de decisió, però després veiem que les manifestacions pues, arriben fins on arriben. Jo crec que hi ha un tema de desmobilització. I després, jo també, com en Quique, veig que amb el tema de la violència contra les dones, veig que hi ha una major conscienciació, sobretot de que hi ha més víctimes que comencen a confiar, crec, en la justícia o al manco que se pot trobar una solució, però és vera que tinc la sensació, a vegades, de que hi ha una altra part que pensa que hi ha molt de recursos però que no arriben aquests recursos a la gent que hauria d'arribar i que el sistema no dona una solució real a molts de problemes que poden tenir aquestes dones.
I quan parles de desmobilització o de desmotivació, no només en aquest tema, en altres també, a què te refereixes? A una manca de confiança, per exemple, en els polítics, en les institucions? Perquè, clar, això és molt perillós. Quan una societat se desmotiva...
Clar, és que venim d'un cicle de molta mobilització política, de molta polarització política, de molta gent en el carrer protestant, fent mobilitzacions, i jo crec que ara estem un poc en la ressaca aquesta de ballant un parell d'anys. I sobretot que me n'he adonat que hi ha molta gent que té una certa desafecció en el que vendria a ser el sistema, tot el que poden ser institucions. Veig ara un moment com molt antipolítica, diguéssim, de que hi ha molta gent que troba que s'haurà de cercar la vida per ell mateix perquè el sistema no li està donant solucions. Ho veiem, per exemple, amb el tema de l'habitatge, que jo crec que és més clar, no? Abans veiem pues, molta gent mobilitzant-se pel tema de l'habitatge i qüestions com aquestes, i cada vegada veig més que aquesta mobilització va cap enrere, és a dir, hi ha menys gent que se mobilitza, però en canvi la conscienciació és més gran, perquè el manco, per exemple, la gent, els meus amics o gent més propera, que a vegades que tens més a prop per demanar ben què pensen, pues, tenen aquesta qüestió de que veuen que no hi ha solució, però molts ja han interioritzat aquesta cosa de haurem de trobar una solució per nosaltres i el sistema no mos la donarà.
No, bueno, per afegir alguna cosa, no? És vera que actualment se sol comparar bastant els anys 60, 70, final de 60, principis 70, en l'època actual, en el que respecta a conflictes socials, no? Reivindicacions, també la situació geopolítica, és probablement estem a un nivell de complexitat i de perillositat similar en aquests anys, però què passa ara? Que clar, és que l'organització, el fet d'organitzar-se socialment, això està totalment desfet. Vull dir, són molt d'anys també de polítiques que no... Xerra a nivell global, que no fan afavorir precisament la mobilització i l'organització social, cívica, i, bueno, basta veure l'organització per anar des de veïnals, entitats de lo que sigui, que no tenen relleu generacional, no sé, és que al final això passa en tot, no? I va un poc també en la línia aquesta. Fa el 2011 varen tenir les protestes també a nivell global, no només a Espanya, amb el 15M, i pues, ara passen els anys i, clar, hi ha un cicle de desafecció perquè al final que s'ha canviat. No?
Incluso el 1 de mayo. Los sindicatos también vemos sí, ahí clar. Que han perdido fuerza en todo el planteamiento de la protesta laboral. Lo veis, cada año va menos gente, o sea, son...
Sí, sí, sí.
Ni se podría calificar de una manifestación, sino una concentración, un recorrido. ha perdido mucha fuerza todo el movimiento en la calle.
Té a veure amb la desconfiança política, podria ser un tema que plantejam, perquè de fet està molt vinculat a l'altre que tenim aquí sobre la taula i en agenda. Recordem, demà també dia important en clau judicial. El Tribunal Suprem ha citat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García. Serà demà, com dèiem, per decidir si els envia a presó provisional o si per contra els manté en llibertat a l'espera d'aquest judici. El magistrat Leopoldo Puente, instructor, recordam, del cas Coldo, acorda convocar els dos processaments i així revisar les mesures cautelars abans que se pugui obrir el judici oral contra ells. Recordem les penes, una de 24 anys de presó per Ábalos, de 9 anys i 6 mesos per Coldo, 7 després, si continuem ampliant la trama, per l'empresari Víctor de Aldama. Sabem, i hem parlat moltes vegades del vincle d'aquest cas amb les nostres illes, el conegut cas Mascaretes, que tantes vegades hem abordat en aquesta tertúlia. Jo no sé si amb això tot arriba a un final o tot arriba a tenir unes conclusions més properes en el temps o no, Guillem?
Bé, òbviament aquestes qüestions l'únic que fan és una desafecció política molt gran i a més veiem que és una cosa que se produeix sempre. Totes les legislatures tenim casos com aquest. És vera que aquest té molts efectes, per exemple, a nosaltres molt directament, perquè és vera que se trama una de les primeres una de les portes d'entrada a l'administració pública i en aquestes qüestions de les mascaretes va ser Balears. Però és vera que crec que això l'únic que fa és aquesta desafecció de les persones entorn a la política. I jo és vera que em sorprèn, per exemple, l'altre dia ho mirava, que moltes vegades seran de les persones que hi ha, no? És a dir, Coldo, Ábalos, Cerdán, i tot, que són els que tenen una responsabilitat política. Però clar, darrere això, per exemple, hi ha empreses. Hi ha grans empreses que s'estan beneficiant d'aquestes corrupteles. I aquestes empreses, per exemple, no solen sortir o a vegades queden amagades. És a dir, perquè jo crec que el tema de la corrupció, sobretot a Espanya, és vera que és un fenomen global, però a Espanya, que és el que tenim més a prop, és una cosa bastant normalitzada dins cert cercles, i ho veiem perquè cada legislatura sempre hi ha qüestions com aquestes. Per exemple, ho veiem amb el cas de l'exministre Montoro, que a través del seu despatx utilitzava el Ministeri d'Hisenda per treure benefici. És a dir, és una qüestió que està com molt...
I és molt arrelada en el temps, per recordar aquest dia és notícia el cas Jordi Pujol, per exemple, no? Si és que el tema de la corrupció vinculada a la política no és d'ara.
Clar, i això l'únic que fa és pues, afavorir també aquesta desmobilització...
O desmotivació, sí.
Exacte, perquè hem de tenir en compte que, per exemple, Santos Cerdán i José Luis Ábalos eren dos secretaris d'organització del PSOE. És a dir, no són dos bales, no són dos regidors... Mm. És a dir, són dues persones que duen el pes del partit i que representaven el partit. I sabien el que se feia de dins, eren els que controlaven... És a dir, no són dues persones qualsevol. I això l'únic que fa és que la desconfiança sigui cada vegada més gran i que trasllada un poc la sensació de que la política està molt estesa al tema de la corrupció. Quan en política, jo, per exemple, que faig periodisme polític i he de tractar molt de polítics, la majoria, la gran majoria, són gent honesta que molts fan feina per uns ideals i per...
I de fet, Guillem, hi ha un punt molt romàntic en la política, no? Els polítics que s'hi dediquen de tot cor, no? I que tenen aquest esperit de poder canviar el món. El que passa és que quan hi ha polítics que fan el que fan, clar, tomben tota la feina dels qui ho fan bé.
No, i a més recordemos que Ábalos fue el que defendió la moció de censura contra la corrupció del PP. O sea, que és lo que choca. Dices, bueno, aquí ja te vuela la cabeza de todo lo que está pasando. Y yo volviendo un poco al hecho concreto de lo que va a pasar
demá,
o sea, que es normal que se tomen medidas cautelares, o sea, con esas penas tan altas que ha pedido el fiscal, pues es normal. Además, ejemplos de que ha habido riesgo de fuga los tenemos, o sea, Roldán se fugó a Laos, o sea que es posible y es normal que se tomen medidas pues como la retirada del pasaporte o que haya un cierto control y que tengan que ir al juzgado a presentarse, normal. Pero que aquí no ha pasado nada, o sea, que siendo, o sea, él fue el ministro de Fomento, o sea, brazo derecho del presidente y con unas evidencias abrumadoras, bueno, tiene que llegar el juicio, pero bueno, las evidencias que hemos visto en los últimos meses son abrumadoras y que todavía no haya pasado nada en lo que es el núcleo político del gobierno, pues por eso la gente está tan desconfiada y desafectada a todos estos temas.
Sí, pero como el fet de que no hay organizaciones, vull dir, socials que estiguin organitzades a la societat, pues fa que tampoc hi hagi una resposta des de baix. L'única resposta pues, és des de mitjans o des de... No, coses així, vull dir, però no hi ha una resposta. I això clar, jo també dius, home, ara que comentaves lo de la corrupció, clar, a Espanya tenim, jo crec que no dona temps aquí per parlar, no?, del tema de per què Espanya això, però no és una cosa només d'Espanya, vull dir, ara, per exemple, algú recentment, pues, estem a Nepal, Indonèsia, Kènia...
Sí, però si ho analitzes...
Tens molts països que allà, clar, les condicions socials de la gent són moltíssim pitjors, que no se poden comparar amb Espanya, i això fa que la gent digui, ostres, ja basta, no?, i han sortit i han fet pues, una rebel·lió que ha derrocat, a lo millor, qualque cosa, en el cas de Nepal, per exemple.
No, està clar que corrupció hi ha per tot, però...
S'han organitzat els joves,
però, per exemple, hi ha països, ara just has anomenat
Europa,
uns... Exactament.
Sí, me refereix, això està clar.
Clar, que seria l'extrem, no?, de corrupció, però també hi ha països, els nòrdics, per exemple, on t'agafen per molt manco... De... Exactament.
Exacte, això és bé.
Exactament, no?, que hi ha com uns codis d'honors que funcionen de forma...
Però aquí
diferent.
També diria una cosa, que a vegades ho he xerrat amb amics, dius, sí, però quanta gent també fa... se beneficia d'economia submergida o no fa... M'entens? Vull dir, és una cosa social que al final els polítics fan també com és la societat, on tu vius. Mm. I aquí a Espanya, doncs, pues, està
les
bastant
estès,
això.
Les empreses a les que feia referència Guillem, per exemple, que no surten,
sí,
no?
I dic ciutadans, amics que poden tenir o el que sigui. Vull dir, de vegades costa mirar-se a un mateix, no?, sí, i veure realment...
I que a vegades a la política, això ho hem de tenir clar, no arriben els millors, arriben els que se'n volen treure beneficis. I això ho hem vist ara, perquè a més se sap que, sobretot Cerdán, que pareix que era el cap, ja des de quan se va començar a ajudar Pedro Sánchez a tornar a recuperar el poder en el PSOE i els temes d'emoció de censura i tot això, ell ja feia negocis, ja estava utilitzant el seu poder. També és vera que ells van aprofitar que Pedro Sánchez no tenia ningú al costat per fer aquesta aposta personal, perquè el Pedro Sánchez, tots recordam l'imatge de Peugeot de d'ells quatre, això l'únic que revela és la debilitat que en aquell moment tenia Sánchez, de que no el volia ningú l'apoyava, i va haver de cercar-se gent que l'apoyés, i va trobar pues, a València i a Navarra. És a dir, clar, aquesta gent lo que va aprofitar, o lo que ha aprofitat és aquesta debilitat del sistema en general, però sobretot del PSOE en aquell moment, per quan va arribat, pues, seguir fent aquestes corrupteles que ja venia fent abans. I, per exemple, ara han tret fa poc un llibre que estic llegint que està molt bé, que es diu L'Estado Pessebre, que explica molt bé com és una cosa històrica que a Espanya les elites, ja no només econòmiques, sinó també polítiques, s'han servit de l'Estat per enriquir-se. I posa moltíssims exemples des de fa segles. Així que jo crec que el manco... És veritat que a Itàlia a vegades ho veiem inclús encara més allà, perquè inclús hi ha mafiosos que arriben en el govern, però és una cosa que tenim molt normalitzada, ara ho deia en Quique també, que ja no només és una normalització de la classe política, però és que moltes vegades la classe política és un reflex de la societat, i és gent que, si no fos per la política, ni guanyaria aquest dobbés ni tindria accés a segons quins recursos.
Pero la diferencia, yo creo que donde hemos traspasado un poco la línea es en el código de honor, ¿sabes? O sea, cuando te pillan con el carrito del helado, hay que dimitir. En esto es cuando has mencionado sus países, esta gente ha renunciado, ha presentado la dimisión. O sea, no ha esperado a que llegue un juicio, a que, ¿sabes? Y por eso la gente creo que
no vull dir tant atràs, hem de fer una petita pausa per publicitat, el bisturí, i tornem tot d'una.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día, el tuyo mío parlamentario de ayer. Duelo en clave electoral, titulaban. Preguntas, repreguntas, propuestas y respuestas. La inercia de un olor a pre-campaña que no se sabe de dónde viene, pero que se sabe dónde va, dónde se quiere ir. Irse del Parlamento para volver cuanto antes, que se está muy calentito. La coña como medio traía el miedo. La risa de la presidenta, la señora Proens, con el adelanto electoral, adelantaba el análisis de situación de cada partido. De la disección de la oposición al gobierno sobre la pretendida incapacidad para promover proyectos como la ecotasa o el impuesto de los rentacar, que eso decía el señor Apesteguía, a la inestabilidad del gobierno que enjuiciaba el socialista, el señor Negueruela. La respuesta presidencial no dejaba mentir sobre cómo llegaría a las urnas tanto el jefe de la oposición socialista, al que le afeaba aquello del 2% de la corrupción catalana hecha coldo, al elevado por ciento de abandonos de los líderes en la bancada ecosoberanista de MES. La ilusión absurda de un adelanto electoral recuerda aquello que dijo la presidenta madrileña, la señora Ayuso, pero a lo balear. España me debe una, dijo. al sacar al Podemita, al señor Iglesias, del ministerio cuando fue candidato a su ayuntamiento. Ojo con jugar con adelantos electorales aquí, que quizá España pudiera deberle algo a la señora Proens. Y no solo por sacar a la señora Armengol del Congreso para traerla a Baleares, presuntamente, como única candidata posible, sino porque quizá ese movimiento liquidaría el gobierno de España. Que a ver cómo nombra el presidente Sánchez a otro presidente del Congreso con la que tiene liada. Y ya mañana, siempre anticipada, más.
Avui 35 minuts, continuem aquí en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, això és El Dia, i ens trobem davant de la nostra tertúlia d'actualitat on repassam tots els temes que ens interessen i que interessen als balears. Som en conversa amb els periodistes Quique Oñat, Helena Pipó i Guillem Porcel, i toca parlar d'una altra de les novetats d'aquesta setmana. Ahir coneixíem el nom de la nova fiscal general, Teresa Peramato. Recordem que el Consell General del Poder Judicial es pronuncia avui sobre aquest nomenament. El ple del Tribunal Superior de Justícia arriba l'endemà que el Consell de Ministres li hagi demanat el dictamen sobre la idoneïtat de Peramato i, si no hi ha novetat, serà nomenada per part del rei a proposta del govern espanyol. El que sí que sabem de Peramato és que és especialista en temes com, per exemple, la violència cap a les dones, una de les coses que es valorà molt, sobretot ahir, recordem, Dia Mundial contra la Violència cap a les Dones. També té molta experiència, més de 35 anys, va ingressar el 1990 a la carrera fiscal, que era una de les coses que també se demanava, no?, que fos una persona amb àmplia experiència. Crítiques per part de l'oposició, per exemple, el que deia Alberto Núñez Feijóo és que s'havia de desconfiar d'alguna manera de tot el que tenia el segell Sánchez. Peramato seguirà una línia, diuen, continuista, com era també d'esperar, i és una notícia de la qual té 24 hores. Tot el que hem pogut llegir sobre el perfil d'aquesta dona i sobre el futur, en aquest cas, de la Fiscalia, com dèiem, és molt recent, però vos demano una primera opinió. Elena.
Bueno, pues yo, mi opinión es cierta desconfianza, porque
¿por qué?
Esta fiscal, entre otras cosas, defendió la ley del sí es sí, y que resultó ser una ley perniciosa, o sea, de no conseguir lo que pretendía, sino todo lo contrario. Pero yo creo que merece un margen de confianza, aún así, y esperemos a ver, porque a la gente supongo que se le juzga por sus hechos y de momento no ha podido actuar, entonces vamos a esperar y espero que no tengamos que volver a hablar de ella por sus malos procederes, pero de momento un voto de confianza, esperemos a ver qué va a pasar, pero desde luego no viene precedida por los mejores...
Desconfiança i confiança a la vegada,
sí.
Deia Helena, no? Mitjo aquí que tu.
Sí, no, jo crec que hem de fer també confiar, no?, que vagi bé aquesta vegada. Bueno, no sé, l'altre és un altre tema també que podríem tornar a debatre aquí, no? Però la crítica del PP me fa gràcia, no?, perquè precisament una de les coses que varen sorgir de la transició és que el fiscal general fos elegit pel govern central. Vull dir... ho dic perquè en Feijóo com ho criticava, no? Tot el que vengui, bueno, és que el model que tens judicial funciona així, el govern és qui elegeix, és fiscal. I clar, aquí me venia recordar un advocat que va morir el 2018, però durant molts anys ja la transició va ser molt va intentar molt sense èxit defensar aquesta idea que contaré ara, que era el tema de la separació. Ell considerava que aquí se vivia una partitocràcia perquè precisament en casos com aquest i en d'altres, els partits són els que elegeixen, el partit de govern és el que elegeix coses estructurals de l'estat. I Antonio García Trevijano era. I Antonio Trevijano el que deia precisament era que a lo millor el que s'havia de fer era que el fiscal general l'hauria d'escollir els propis fiscals o un organisme judicial independent que no estigués subjecte en el partit de torn. No? Clar, ho dic perquè Feijó crec que no tampoc... Jo crec que ho deia per criticar, crec que ho va dir per criticar. No crec que darrere la seva crítica hi hagués un pensament d'haurien de modificar el model judicial i fer-ho encara més independent i una separació... No crec que fos per aquí. Crec que ha sortit del pas i ha dit, bueno, tot el que venga del govern no està mal, no? Sí. Però realment és que el propi model és així. Si ells governen ara, si cau en Sánchez i governa el PP o el que sigui, funcionarà igual quan toqui la renovació. Vull dir, potser ens hauríem de plantejar si realment el model és el que volem, no? Després de tants anys.
I que els dos grans partits se beneficien, i ho veiem, per exemple, amb el tema de el Tribunal Suprem. PP i PSOE van pactar el tema del Consell General de Poder Judicial, que és el que al final elegeix els jutges del Suprem. És a dir, que hi ha una simbiosi entre els dos partits per arribar en aquestes qüestions. És a dir, ja no només hi ha que el fiscal general l'elegeix el govern, sinó que els propis jutges, ho veiem amb el Tribunal Constitucional també, és una cosa normalitzada. I jo, per exemple, avui de matí, és veure que ahir quan vaig veure qui era la nova fiscal, no la tenia molt ubicada, i avui, per exemple, La Vanguardia titula La fiscal a la que amen les mujeres, perquè diuen que és una persona que té molt de recorregut amb el tema de la violència masclista, d'ajudar les dones. Hi ha moltes associacions de víctimes de violència masclista que han sortit a agrair aquest gest, perquè és una persona, per lo que he pogut llegir, que ha estat molt pendent, és a dir, quan una associació tenia un problema o no sabia com resoldre una cosa, ella sempre estava pendent d'aquesta cosa. I jo crec que és un nomenament molt polític, perquè, òbviament, és una dona que, òbviament, està significada perquè forma part de la Unió Progressista de Fiscals. És una dona molt reconeguda dins la Fiscalia per aquesta qüestió, perquè amb el tema de violència masclista, d'ajuda a les dones, sempre ha tingut un perfil ja no només combatiu, sinó d'ajudar molt en aquestes persones. I òbviament, jo crec que, sobretot en els darrers mesos, que, per exemple, vàrem veure, jo me'n record, els whatsapps i les converses entre Ábalos i Koldo i Cerdán, que tractaven les dones com si fossin objectes i trossos de carn i xerraven de prostitutes com si fos una cosa normal, això va afectar molt en els governs, sobretot en el PSOE, perquè sempre teòricament ha tingut una línia argumentativa totalment radical, perquè, per exemple, defensen, o el Manco en el Congrés han defensat l'abolició de la prostitució, és a dir, qüestions com aquestes, i això els va fer molt de mal, perquè tenint en compte que el PSOE té molt de vot femení. Té un dels seus grans calders de vots, diguéssim, és el vot femení. I les enquestes ho deien, que arrel d'això va baixar. I jo crec que això és un nomenament, sobretot polític, però sobretot per enviar un missatge, a més que s'ha produït ahir, doncs té una significació encara major, però sobretot té un missatge aquest polític, i sobretot entenc que per intentar atreure moltes dones que poden estar pues, en desconfiança, que ja no confien en el PSOE com un partit que pugui representar els drets de les dones.
Veurem com evoluciona, pendents d'aquest nou nomenament i de les possibles derivacions, conseqüències, que analitzarem segur també en aquesta tertúlia. 9:42, ronda de titulars respecte a un que no ens sorprèn, però no per aquesta raó, no deixa de ser cridaner. Llogar un pis a les Balears serà l'any que ve, 2026, un 6% més car que enguany. Sí, encara més que. És la previsió que fa una plataforma, en aquest cas és pisos.com, segons la qual un pis de lloguer a Palma surt de 18 euros al metre quadrat. 8 dels 10 municipis més cars d'Espanya són precisament aquí, a les Balears. 8 dels 10 més cars. Apunta també aquesta plataforma que l'oferta de lloguer s'ha reduït a la meitat a tot el territori, perquè ara el que veiem és que no hi ha oferta. Hi ha moltíssima demanda, però molt poca oferta. Aquí, que encara més car, 6%.
Sí, és un titular que poden repetir, no?, constantment a les tertúlies. Jo, clar, jo ho he dit alguna vegada, però ho torno a repetir, no? El tema de que jo crec que està equivocat és qualsevol govern si només amb una sèrie de mesures que són polítiques, vull dir, tenen ideologia, com totes les polítiques que se facin, no?, públiques o privades, o público-privades, i en aquest cas se xerra ara de que s'ha de construir. S'ha de construir, liberalitzar el sol, tal. Bueno, ja se va liberalitzar el sol en el seu moment i estem en aquest punt. Vull dir, Aznar va liberalitzar el sol a tota la península. I on estem ara? Vull dir, això és la solució, en sèrio. Vull dir, en el final, jo el que crec és que s'han de fer moltes mesures molt diverses. I també s'haurien, doncs, des de rebaixes fiscals a mitjanes i baixes rendes, limitació de venda jo considero així, estrangers, estrangers en el cas de Balears, però també s'hauria de repensar a nivell d'Espanya, perquè el problema de fons, que és una tendència global, és que invertir la inversió de capital en producció, és a dir, en coses, en empreses, vinculades a la producció industrial, per exemple, no surt a compte. No surt a compte en el cas, per exemple, d'Europa. I què se fa? Pues tot el capital, hi ha un trasbàs massiu, que és el que està passant en els darrers anys, cap a fórmules de deute i de financiarització i d'especulació, perquè surt a compte. Llavors tenim això, que la majoria d'inversors pues tiren cap a l'habitatge, perquè és un valor segur, és fàcil, té una rentabilitat molt, molt ràpida i molt efectiva, i és un valor segur a Espanya, i clar, això s'ha d'abordar. Clar, si volen ser el país que bàsicament s'encarrega de ser això, un magatzem perquè venguin aquí a especular i tal, pues serem això. Però vull dir, s'ha de plantejar en termes molt generals, i s'han de fer moltes mesures, que agradin a dreta i a esquerra. O sigui, això és la meva opinió, no sé. Però...
I entre les mesures que no has mencionat és el tema de la ocupación, porque decías cada vez hay menos pisos en alquiler. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo en alquiler, si las ocupan y no puedes, o sea, están indefensos ante esa ocupación, pues normal que haya cada vez menos vivienda que se oferte. Y luego yo creo que aquí podemos hablar cada programa de esto y vemos que estos datos van subiendo, se van inflando, y a mí lo que me da miedo es que no acabemos hablando de que la burbuja ha explotado, porque cuando la burbuja explote es que ahí tenemos de verdad un problema. O sea, eso significará que habrá una crisis económica bestial, que es como acaba todo.
Però jo no crec que exploti, o sigui, jo crec que el que passarà és que se quedarà amb un nivell de preus altíssim, un poc més alt que ara, fins que ja no se pugui pagar, les classes mitjanes no puguin pagar.
I què passarà en aquest punt? Perquè això s'assemblaria al que diu Helena, no? Què passa fins que exploti? Bé, canviem i explotar, perquè passarà...
Fent un poc de futuròleg...
Exacte, quan s'arribi en aquest punt, sí, que no se pugui exigir directament?
Jo crec que si de moment, més o manco, estem, si mos comparàvem i tal, pues les condicions, ho veiem, no? El PIB està creixent, vull dir, som una economia a nivell d'Europa que
no
puja,
encaixa amb la
però
resta
no
països
micro...
són els sous.
Claro,
clar,
que
aquí
fa 25
tenim...
anys que estan congelats.
Exacte. I que la riquesa no està ben repartida, és a dir, perquè això ho veiem, cada mes veig notícies de que els bancs tenen beneficis rècord, que les grans empreses tenen beneficis rècord, i després veus que aquí, per exemple, tenim treballadors pobres. És a dir, aquí...
Que cada vez pierden más poder adquisitivo.
Clar, i és que en aquestes illes tenim una cosa, i és que teòricament tothom té feina, o tothom podria trobar una feina, això és una cosa que sempre diuen des del govern, que se feliciten tant, però tens treballadors pobres, tens treballadors que no se poden permetre, per exemple, viure un pis. Un treballador que potser té un fill no se pot permetre un pis, és que ha de viure una habitació, i això passa en aquestes illes. I jo crec que tampoc poden desvincular el tema de l'habitatge i d'espais i tot això amb el creixement demogràfic que està visquent les illes en els darrers 20-30 anys. És a dir, nosaltres guanyem 15.000 residents cada any. Aquesta gent, és a dir, no hi ha cap fórmula possible de donar-li una solució habitacional a tota aquesta gent. És a dir, si tu guanyes cada any 15.000 persones noves, i és un tema que és vera que cada cert temps se posa damunt la taula, pues, creixement poblacional, sobrepoblació, això se li hauria de donar una solució, però seguim generant un mercat laboral que demanda mà d'obra, i aquesta mà d'obra arriba aquí, nous residents, 15.000 nous residents cada any, i això l'únic que fa és tensionar encara més la situació a les Balears. I la realitat és que això ja li va passar en el govern anterior, i és un dels seus grans problemes amb el tema de, per exemple, la confiança, i és que no va poder donar una solució, no va donar una solució amb el tema de l'habitatge, sinó que se va agreujar encara més el problema, però ho veiem ara en el govern actual, de que els preus segueixen pujant. I és vera que el govern actual, per exemple, centra molt les seves mesures amb el tema de construcció, però clar, la construcció, per exemple, és d'aquí un parell d'anys. No construeixes en 6 mesos ja tens els pisos, saps? I això és un problema. I després hi ha que els recursos autonòmics pues, són els que són, i si ho centres tot, per exemple, en la construcció, pues, no te dona. Però és que jo crec que no se pot desvincular del gran problema que tenim en aquestes illes, que és el creixement poblacional, perquè això no només amb el tema de l'habitatge, sinó amb el tema dels serveis públics. Tenim uns serveis públics en el límit, pues, cada any li vas afegint més gent més gent i més turistes.
No sabem per on passa la solució, si per la construcció, si per topar els lloguers, és vera que ja...
Per tot, jo diria que per tot. És que has de fer un agafar i fer totes les mesures i atacant totes, perquè és que només amb una no servirà.
L'han dit que immediato, a medio i a largo plazo.
Exactament, perquè de moment el que dèiem, no tenim la solució, només la notícia i el titular, que diu, segons el portal en concret pisos.com, que l'any que ve encara 6% més cars els lloguers. Són les 9:49, uns consells, tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la mandarina granel a 1,89 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la dorada de 300 a 400 gramos a 9,95 euros kilo y jamón curado espuña de 120 gramos a 3,99 euros unidad. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dia, amb Marta Grau.
Continuem en directe, són les 9:51. Això és El dia, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió i en molts de temes que compartim amb vosaltres aquest dimecres 26 de novembre. Ens fem ressò del titular dels nostres companys de Mallorca Diario, que parlen de com hi ha una dada preocupant. La campanya de vacunació de la grip 2025 ha començat amb més de la meitat de la població que no té intenció de vacunar-se. Estem parlant d'un 53% dels balears que no planeja immunitzar-se, al manco no, aquesta temporada. Això són xifres aconseguides de l'Observatori de Vacunació Antigripal Espanya 2025, una xifra que reflecteix una tendència que sembla consolidada. Després de la pandèmia, diuen o anomenen la coneguda com a fatiga vacunal. La gent s'ha cansat de les vacunes d'alguna manera, qui sap si per desinformació, per desconfiança, però el resultat és aquest. Un 53% dels balears no planeja immunitzar-se aquesta temporada contra la grip. Home, això, en paraules del president del Col·legi de Metges, és molt, molt preocupant que la gent perdi la confiança en les vacunes, perquè, clar, és un dels instruments de prevenció que salva més vides. Què està passant, Helena? Perquè hi ha aquesta desconfiança, pràcticament la meitat de la població.
Yo creo que esa desconfianza no es tanto por una relajación de que la gente, que lo apuntaban también, sino más bien por miedo. Yo creo que es una de las consecuencias de la pandemia. Ahí se gestionó muy mal la pandemia, informativamente, se dijeron muchas mentiras, esos comités expertos que luego no existieron. Yo creo que eso caló en la gente y ahora tienen pues miedo a vacunarse. Y es cierto que es un problema, pero aquí yo creo que las autoridades sanitarias tendrían que hacerse la pregunta de cómo solucionar y cómo afrontar a todo este problema, porque es realmente preocupante.
Coneixeu qualcú que tingui fatiga vacunal en el vostre voltant? Evidentment, no fa falta dir noms, però que digui, jo ja em vaig quedar amb afat, perquè és el que diuen que està passant, que després del Covid i de tot el que va passar durant la pandèmia, la gent s'ha cansat, perquè jo, en el meu voltant, sí que en conec gent que té aquesta postura. Home, és fàcil, 50% de la població...
Clar, jo m'ho passava l'altre dia amb la meva padrina, que estava xerrant amb ma mare per telèfon i li va dir que no se vacunaria. I, a més, viu amb una...
La teva padrina, o sigui, padrina grup, que de té 90 risc, anys. Grup de risc per
grup
vacunar-se.
De risc total, que viu amb dues persones que també són de grup de risc. I, clar, jo com ho sentia, me vaig emprenyar, en pla, joder, li vaig agafar el telèfon i vaig dir, mem, dóna'm arguments, per què no te vols vacunar? No, perquè no sé qui li va pegar malament i li va passar molt malament dos dies i tal, i vaig dir, mira, padrina, si no te vacunes, no passa res i ja està, però si agafes el grip, el que passarà és que probablement tinguis una complicació i ho passis molt malament. Què t'estimes més? Passar un dos dies que estiguis un poc fotut perquè t'estan inoculant precisament, no? A part d'això, o que te pugui complicar tal, i vaig cercar i tot des de quan se vacuna massivament a la població i sortia que des de l'any, no sé si a Espanya va ser exactament així, però als Estats Units és des de l'any 49. Vull dir, 1949 se comença a fer vacunacions massives a la població.
Les xifres de mort per grip són altíssimes.
Clar, és que se complica molt. I ara tenim la variant K, aquesta també, que és més complicada. És normal que se vagi, no? Que vagi mutant i se complica, com va passar amb el Covid. Però és un poc això, és la por subjectiva del que tens de vora, un poc, pues, hòstia, li ha passat això, no vull que me passi jo... Un poc, també, a mi, no crec que en el cas de ni tingui a veure, però, clar, que tinguis un ministre, no és un ministre, però un ministre dels Estats Units que és literalment negacionista de les vacunes i que a Florida han llevat tota la vacunació de les vacunes bàsiques que són obligatòries des de petit, anant cap a això. Jo crec que és una desevolució humana.
Jo crec que òbviament, i a més, tots els experts ho diuen, que hi ha una desconfiança, i això també passa per les xarxes socials. Jo també ho veig que, això és una cosa que abans no veia i ara sí que ho veig més, de gent jove que ja no confia en les vacunes perquè el seu argument és, he vist un vídeo aquesta persona diu que no són bones i que no sé què, i, és a dir, que les xarxes socials també estan fent estan produint una desconfiança. I jo crec que aquesta desconfiança està relacionada amb el primer tema que deien de desconfiança a les institucions, no? Crec que hi ha una sensació generalitzada de tot el món...
O sigui, tenim una societat punk, de sobte.
Bueno, jo no crec que... no sé si diria punk, però és veritat que hi ha una desconfiança de les institucions en tots els sentits, i l'institució sanitària, per exemple, ho van veure... Jo crec que tot això ve de molta gent de desconfiança pel tema de la pandèmia. Després, jo veus un canvi radical entre abans de la pandèmia i després de la pandèmia, sobretot amb el tema de les vacunes. I sobretot això, els experts ho diuen, que després de la pandèmia està notant que hi ha una reticència molt gran amb el tema de les vacunes, i noten també que no s'està fent arribar a la gent el missatge de que les vacunes són bones, que te poden salvar la vida, de que t'has d'immunitzar tu, no només per tu, sinó també per el teu entorn, és a dir, noten com que hi ha una falta d'informació cap a la gent i que, pues, en el final la gent s'està informant per altres bandes i, diguéssim, el tema sanitari, pues, no està arribant en tota aquesta informació que com hauria d'arribar.
Dos minuts i mig per una ronda de titulars respecte per què la gent s'enfada tant per els llums de Nadal, perquè cada any hi ha gent descontenta, o bé perquè el seu barri no està il·luminat, o bé perquè no li agrada l'encesa i els espectacles de llums de Nadal, o bé perquè se gasta molt en els espectacles. O sigui, arguments en tenim de tot tipus, i veïnats enfadats també, i supos que tothom, des del seu punt de vista, també té el seu petit espai de raó, no? En aquest cas, veïnats de Rafal Nou han exterioritzat el seu disgust per l'absència d'il·luminació. També tenim enfadats a l'Associació de Veïnats de Plaça de Palma, perdoneu, perquè no entenen el criteri a l'hora de planificar barris. Igualment a Can Pastilla i a Rafal Viver. Què passa que els llums enfaden tanta la gent?
Jo crec que el criteri, bàsicament, per part de l'Ajuntament és conduir la gent, com xotets, a consumir en el centre. Vull dir, i se posen tots els llums en el centre perquè crees un efecte cridada, perquè vagis allà i consumesquis les compres de Nadal. Vull dir, i fer tot això, que m'apareix molt bé, vull dir, però fer tot això de d'anar allà i celebrar-ho, els dies en César, que ja s'ha convertit en algo super, que ja d'aquí pot aparèixer en Vigo, no? Jo crec que va un poc per aquí.
Què és el que més vos enfada,
Walters? Però clar, la gent li fa ràbia perquè li agrada i, evidentment, veu que pues, contribueix amb els seus impostos a que aquesta il·luminació sigui possible i no veu que se produeixi el mateix a la seva barriada i li fa ràbia. Men, jo també ho entenc.
Vos fa ràbia teniu algun veïnat empipat perquè té molta llum o poca llum?
Mira, men, a Palma sempre s'ha prioritat al centre.
Sí.
Per tot, qualsevol cosa que se fa. Des dels concerts que se preparen se fan en els... En el centre, sense... Però jo conec molta gent que ja no hi va sense perquè és una experiència que no disfrutes. És a dir, està moltíssima gent, en el final no pots veure els junts bé, ara s'ha canviat a Plaça Espanya, però jo vaig veure moltes crítiques perquè no hi va entrar tothom, no hi podia entrar tothom, que també és una cosa que si hi ha una afluència massiva de gent, pues, no crec que tinguem... Com no ho fóssim a Son Fusteret, no crec que puguem fer un sense a cap banda.
Tu estàs contenta amb els llums de Nadal, Helena? En 10 segons, abans d'acabar?
No sé, però hay que recordar que antes solo estaba en el centro y poco a poco ha ido creciendo a los barrios. No se puede hacer todo de golpe. Dejemos respirar.
Mira,
una
postura neutral, el manco, amb aquests llums de Nadal. Arribem a les 10. Moltíssimes gràcies, Quique, Helena, gràcies. Guillem. Notícies, continuen tot d'una.
Gràcies. Adéu.